Són les 8, molt bon dia.
Molt bon dia, avui dia força tranquil, vent de garbí i temperatura una mica més alta.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 del matí, dijous 21 de novembre del 2024. Ara mateix a Palafrugell tenim 10 graus, a la Bisbal 12, a Torroella 11. Avui al Baix Empordà s'espera un matí amb núvols que s'aniran dissipant i deixaran pas a un dia majoritàriament assolellat. Les temperatures pujaran lleugerament respecte a ahir, amb vents fluixos en general, tot i que al sud de la comarca, en algunes zones elevades, podrien produir-se ràfegues fortes i intermitents. Avui al Supermatí explicarem que TV3 ha destapat el vincle entre el compositor del meu avi i una xarxa d'explotació sexual de menors. Ho explicarem i també coneixerem reacció d'alguns grups d'havaneres, perquè ara s'obre el debat si cal separar l'obra de l'artista. A la Costa Brava també explicarem que ja es pateixen els efectes del canvi climàtic, segons alerta un catedràtic d'hidrogeologia. I un grup de treball estudiarà com evitar inundacions als càmpings de Catalunya. A Palamós, aquest dissabte es preparen per una marató per donar sang amb activitats per tothom, i la Palamós, també a Palamós, la Palamós Christmas Race ja suma participants de 14 països per la seva 48a edició. I avui al Supermatí entrevistarem Carmina Nogareda, delegada de zona del Gran Recapte, per parlar de la campanya solidària que tindrà lloc aquest cap de setmana. I avui, com cada dijous, parlarem de les estrenes de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim la Maria Alzina. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Bé, aquest soroll que esteu sentint de fons, farem una cosa. Posem una cançó ràpida, intentem resoldre aquest soroll que sentiu de fons i ara tornem de seguida. Va, triem cançó, posarem una novetat del país, va. Posarem Fetus, vinga, posem Filet de pobre de Fetus.
I eixerit baix a la plaça amb polainat i amb papers molls. Tu surt no fluixa ni mica ni maneja la perdiu. I si el van profint repica no farà mai la viu. Viu filet de pobre ben servit. El barrut desvergonyit sempre s'ha pas per al convit. No hi ha sobres, falta ni l'aire nas en tastaràs i passarà tot pel salat.
Bueno, està bé començar el dia en lloc del repàs informatiu. Avui no tenim notícies d'allò. La primera notícia no és gaire optimista en el futur de... Bueno, en el present d'un dels referents culturals de casa nostra. Però està bé començar amb Fetus, va. Va, són les 8 i 5 minuts, ara sí, comencem l'informatiu del dia. que us deia, hi ha un documental que vincula el compositor del meu avi amb una xarxa de prostitució infantil, Carla.
El documental Murs de silenci de TV3 revela que José Luis Ortega Monasterio, compositor de la coneguda Vaneira, el meu avi, era soci d'un proxeneta vinculat a una xarxa d'explotació sexual infantil al Club Escala 2000 de l'Alt Empordà. Puigcerdà, on hi ha diversos monuments dedicats al compositor, estudiarà retirar-los per la relació amb aquests fets greus.
Avui coneixerem també les reaccions d'alguns grups de vaneres i especialistes en el món de la vanera, perquè ara sobre el debat si cal deixar de tocar o de cantar el meu avi, si s'ha de separar l'obra de l'artista. Ja hi ha personalitats del món de la vanera que s'hi han pronunciat i els escoltarem avui a l'informatiu. Mentrestant, parlem de canvi climàtic. El canvi climàtic ja està afectant la Costa Brava, segons el catedràtic Josep Masplà.
El programa Tarda Capital amb Joan Bosch, el catedràtic d'Hidrogeologia i professor de la Universitat de Girona, Josep Masplà, ha explicat els principals desafiaments que afronta la comarca quan parlem d'aigua i canvi climàtic.
I mentrestant, els càmpings catalans crearan un grup de treball per actuar de forma immediata per fer front als riscos d'inundació.
El president de l'Associació de Càmpings ha defensat que quan es faci l'anàlisi de cas per cas d'aquests espais, potser fent una petita actuació al torrent o una mota pot deixar-se inundable. Per això considera que l'avaluació que es dugui a terme ara ha de diferenciar entre inundabilitat i inundabilitat greu, així com fer-la per fases i de més greu a menys greu.
El transport públic o l'assessorament estudiantil són algunes de les mancances detectades per la formació professional al Baix Empordà.
L'esdeveniment tindrà lloc de 10 a 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre.
Aquesta és la crònica, ara sí.
A Ràdio Capital hem parlat amb els caps i formadors de formació professional dels 7 centres que formen part de l'entitat FP Baix Empordà. Els formadors també han recordat la importància de crear vincle amb les empreses per poder formar treballadors competents pels diversos sectors professionals.
I parlant d'educació, l'Institut La Sureda de Palafrugell obre al públic una exposició itinerant sobre matemàtiques. Serà avui.
Tothom que ho vulgui podrà visitar la mostra del Museu de Matemàtiques de Catalunya a la tarda entre les 4 i les 6. La directora del centre, Mireia Pacreu, explica a Ràdio Palafrugell que forma part de la voluntat del museu per tenir una seu amb una exposició permanent a Girona. Ara el centre palafrugellenc, juntament amb d'altres, difonen les seves iniciatives.
I Palafrugell torna a celebrar una jornada per recollir idees del sector turístic i comercial. L'objectiu és recollir propostes de millora pel municipi, consolidar el model turístic de qualitat. Serà dilluns que ve al matí. Aquesta sessió Millorem Palafrugell, un espai participatiu per als empresaris locals. I Palamós impulsa una marató de donació de sang aquest dissabte.
L'esdeveniment tindrà lloc de 10 a 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. L'objectiu de la jornada solidària és assolir i fins i tot superar la xifra de 300 donants. Per aquest motiu s'ha fet una crida a la participació activa de tota la ciutadania de Palamós.
En esports, la 48a Palamós Christmas Race ja compta amb 400 regatistes inscrits de 14 països.
La prova se celebrarà del 18 al 22 de desembre a la Badia de Palamós. Els participants competiran en 5 categories, destacant les olímpiques, Ilka 7 i Ilka 6 femení, així com les estratègiques Ilka 4, 420 i 29er en formats masculí, femení i mix.
I el jove pilot de Begur, Àlex Ortiz, aconsegueix el tercer lloc al Campionat de Catalunya de Trial.
Àlex Ortiz, un nen de 5 anys de Begur, ha tancat la seva primera participació al Campionat de Catalunya de Trial amb èxit. Ha assolit el tercer lloc a la classificació general de la categoria Kids, destacant com el participant més jove. Ortiz ha pujat al podi gairebé en totes les proves de la temporada, que inclou 8 curses.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que Carlos Mazona ha cessat Salomé Prades, consellera d'Interior i Justícia de la Generalitat Valenciana, després que de la seva polèmica gestió per la Dana. Juan Carlos Valderrama serà el nou titular d'Emergències Interior i Núria Martínez liderarà la nova cartera de Justícia. Teresa Rivera serà la vicepresidenta primera de la Comissió Europea després de l'acord entre el PP Europeu, Socialdemòcrates i Liberals. Rivera assumirà la vicepresidència executiva de Transició Neta, Justícia i Competició. I això doncs deixa en paper mullat aquestes pressions que havien fet des del Partit Popular d'Espanya per vetar el nom de Teresa Rivera. Les 8 grans energètiques d'Espanya adverteixen que retiraran inversions de prop de 30.000 milions d'euros si el Congrés manté l'impost als beneficis de les energètiques que ha pactat el govern espanyol amb els socis, amb els seus socis de govern. Ucraïna ha utilitzat míssils britànics per atacar territori rus. Incrementa així les tensions a la guerra amb Rússia. Diversos països, com Espanya i els Estats Units, han trencat les seves ambaixades a Kiev per por a represàlies. Un jutjat de Barcelona investiga el jesuïta Francesc Peris per un cas d'abusos sexuals que no hauria prescrit. Aquesta és la sisena denúncia contra l'exprofessor del Col·legi Jesuïtes de CASP de Barcelona, tot i que, com dèiem, aquesta seria la primera que es podria jutjar perquè no hauria prescrit. Moment de conèixer la previsió del temps. Isaac Vila, bon dia.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Déu-n'hi-do amb les ventades d'ahir a diferents punts de Catalunya. Què esperem al Baix Empordà?
Entre dijous i divendres passarà una borrasca molt profunda pel nord dels Pirineus. L'han batejat com a Caetano i es deixarà sentir amb vent de ponent i garbí fort a tot Catalunya. Al Baix Empordà, però, quedarem sota la protecció dels Pirineus i dominaran els vents fluixos. Si bé, però, al sud de la comarca i en zones elevades podríem tenir alguna ràfaga forta i intermitent, però sense més conseqüències. A primeres hores d'aquest dijous encara sovintejaran els núvols, però ràpidament marxaran i deixaran un dia força assolellat. Es veuran núvols lenticulars, llimats pel vent. Les temperatures pujaran una mica respecte ahir. Precaució a la mar, sobretot al sud del Cap de Begur, on hi trobarem tràngol de garbí. Divendres baixen les temperatures i haurem d'estar atents a la tramuntana, que podria bufar amb força intensitat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari avui ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
A casa del sogre hi ha un llimoner excessiu, un magraner rata, un pruner que fa prunes de diferents colors, maduixeres resistents i tres oliveres. A casa meu el menjar no s'ha llançat mai, i tal com pregona la Maria Nicolau, les sobres se mengen i Déu-n'hi-do els àpats que en surten. La verdura d'avui acaba l'arròs de demà. El pollastre arrebossat a l'amanida. I la vedella rostida a l'entrepà que ens menjarem el diumenge al vespre davant de la tele. Així que de les llimones del gener en fem el suc per la llimonada que ens veurem a l'estiu quan la calor preti. Els grans de les dues magranes minces acabaran en una tassa de te a penes plena que farà les delícies del primer que la rambi la nevera. Ens afartarem de prunes arran d'arbre, però no atraparem mai el número que atraparan els ocells. I la maduixa que madurarà despistada, la setmana passada mateix en vaig trobar una, me la cruspiré jo mentre jardini. Des de fa 3 anys les olives també les cullo. El primer cop em vaig fer de condimentades, després d'estudiar no sé quantes receptes de la família, d'internet, dels amics, dels llibres, però la majoria les vaig al trull, aconsellada per l'amic Robre, que és generós de mena. Aquell primer any vaig separar les picades per la mosca de les no picades, una a una i a mà, hores i hores destriant-les com en un treball ocupacional infinit, fins que l'amic amb solines em va dir que no calia. Ara de salada ja no ho faig, perquè és molta murga per tan poc ple, però les olives les segueixo collint. Fa 15 dies, en un dematí, a correcuita, 24 quilos, cavalcant les hores que ens atrapaven, patint per si no arribar amb el trull de la Bisbal, que, com diuen ells, a l'hora de dinar, dinen. El cotxe, carregats de les caixes que m'han convertit en una mica més de 2 litres, el fill em demanava, però això de collir les olives, per què ho fem? I jo li vaig explicar que és per equilibrar el món, perquè d'això es tracta.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana, 22 i 23 de novembre, divendres i dissabte, arriba arreu de Catalunya el Gran Recapte 2024. L'edició d'enguany està marcada clarament per la tragèdia de la Dana, que va viure el País Valencià fa menys d'un mes. Per parlar de la campanya d'enguany del Gran Recapte, ens visita la delegada de zona, Carmina Nogareda. Bon dia.
Bon dia.
Com us prepareu per la campanya d'enguany del Gran Recapte?
Doncs es preparem buscant voluntaris.
Perdona, un segon, Carmina, no sé, tens el mans lliures posat o alguna cosa?
Ara potser se sent millor.
Sí, és que et sentia una mica lluny, els oients et sentien una mica lluny. A veure si això, si ho podem millorar. Ara potser millor?
Sí, sent sí, millor.
Ara una mica millor, sí. Preguntava com us prepareu per la campanya d'enguany.
Doncs ens preparem amb molta il·lusió i moltes ganes. Hem aconseguit bastants voluntaris i no ha anat per tots els municipis com volíem, però sí, ens estem preparant bé.
És a dir, aquest any per número de voluntaris no serà, no?
Perdó? Per número?
Per número de voluntaris no serà, dic.
No, jo crec que n'hi haurà bastant. L'únic, el que ha passat sí que és en algun lloc, algun municipi que no hi participen o pel que sigui no poden i llavors només faran recollida econòmica.
Però per quin motiu? Per falta de voluntaris o...?
Bueno, hi ha alguns municipis en concret que no volen participar, que s'ho fan ells o... Però sí, en general tot molt bé, són molt pocs els que no.
No sé si potser si hi ha algun d'aquí del Baix Empordà que sigui el cas que... Bueno, més que res perquè la gent sàpiga, ei, en aquest municipi
sí, miri,
les donacions
no,
es fan a nivell econòmic.
Li donaré el cas concret, que és el de Palamós,
val,
que hi ha un senyor, Carlos Álvarez, que se n'ha cuidat sempre cada any, no sé si fa més de 30 anys, perquè jo és el primer any que coordino ja. Palamós, eh? I llavors aquest senyor doncs està de baixa i a l'última hora no ens ha sigut possible trobar ningú i ho farem allà només econòmic. Per tant, la gent pot anar, hi haurà voluntaris també, però es farà només recollida econòmica. I aquests diners arribaran doncs també a la gent necessitada i els arribarà també una part, un percentatge, anirà a València.
Això li volia preguntar. Estem parlant, com dèiem, amb Carme Nogareda, que és la responsable del Banc d'Aliments a la zona de la Selva i del Baix Empordà. La situació de la Dana marca d'alguna manera? Perquè, clar, tradicionalment els aliments del Gran Recapte anaven als bancs d'aliments locals. No sé si, com deia, que hi ha alguna part que es destinarà a València.
Sí. No, sí, a veure, sí, o sigui, els aliments, quan es fa recollida física, o sigui, si algú dona arròs, oli, sí, en el que és els diferents municipis de les nostres comarques, va a l'entitat mateixa del poble.
Val.
O sigui, va a la gent necessitada del poble. Quan és recollida econòmica, que es fa a tota la majoria dels supermercats, que es va comprar i que es pot fer aquesta recollida física... També es pot fer econòmica, o sigui, a la caixa es pot pagar. Hi ha altres que només és econòmica, o sigui, hi ha els dos tipus. I llavors, quan és econòmica, aquests diners van tots als bancs d'aliments d'aquí de Girona i se reparteix aquests diners amb aliments per més endavant a gent que ho necessita. I una part, aquest any, només aquest any de moment, va a València, un percentatge. No sabem encara exactament, però serà al voltant d'un 50%, un 40%, anirà a València.
Per exemple, el cas de Palafrugell, els aliments físics que es donin anirien al centre de distribució d'aliments.
Exacte.
Que aquí en tot el tema del centre de distribució d'aliments ja ens explicaven que pateixen una mica, no?, pel futur del centre... és a dir, que moltes vegades el que ve subvencionat per Europa, per la Generalitat, ara passarà a ser amb targetes de crèdit
perdrà
una mica de pes al centre de distribució d'aliments, no?
Sí, però desgraciadament potser no tant, perquè també faran falta. No va tothom, les targetes, en principi van més per famílies necessitades... i no sabem si serà suficient o no.
Anem amb les preguntes que fem sempre i que cal fer sempre, cal fer-nos sempre quan arriba el Gran Recapte. Quins són els aliments que fan més falta?
Sí, a veure, això també depèn de cada zona i de cada municipi, perquè potser un municipi o una entitat té reserves d'una cosa, llavors ells ens ho dirien, no?, en el moment. Però en general són productes que no caduquen, que tenen una durada de 3 mesos. Per exemple, no es poden donar ni ous, ni productes frescos, ni carn, ni embotits, això no, sinó productes que puguin durar, com la llet, l'oli, la pasta, les llegums... També agrada molt tonyina, llaunes de tonyina, conserves... Això sí que agrada molt.
És a dir,
això...
que... És a dir, quan jo vagi al supermercat de la botiga aquests dies, per exemple, a Palafrugell, doncs els voluntaris ja estaran coordinats amb Càritas per saber què és el que fa falta en el cas del centre de distribució d'aliments de Palafrugell.
Exacte. I si no, són això que li he dit, llegums, o cuites o seques, o bé oli, o bé arròs, o bé pastes. I perquè per això va bé el recapte econòmic, perquè després es poden comprar productes frescos que sí que necessita la gent, productes que en el gran recapte no es poden donar, perquè els del gran recapte són productes que es poden emmagatzemar 1, 2, 3 mesos. Per tant, aquests aliments d'aquest recapte duraran aquest temps, que després en faran falta més.
Entenc que, doncs, per tant, que quan anem al supermercat tindrem les dues opcions, no? Com funcionarà això?
Doncs es podrà anar a caixa, els voluntaris segurament ja informaran, però si no a caixa es pot dir vull fer aquesta donació d'aquests diners. I llavors això a la mateixa caixa ja ens faran un rebut, t'ingressa aquests diners, faran un rebut i tens aquesta assegurança de que has pagat bé amb aquest rebut, o sigui que els diners arriben. Llavors sí que volia comentar una cosa, és que la gent que mirin la pàgina web del Banc d'Aliments de Girona, que està molt ben explicat que si algú fa una donació important, hi ha la possibilitat de tenir un certificat que es pot aconseguir a través de la pàgina web i llavors Hisenda paga en la declaració de renda, o sigui, torna el 80%. Això és molt interessant. Tot això ho explica la pàgina web del Banc d'Aliments.
bancdelsalimentsgirona.org, veig,
Sí,
bancdelsalimentsgirona.org.
Sí, exacte. Doncs l'altre dia precisament vam tenir una reunió tots els coordinadors, que la presidenta, la Carme Casacuberta, ens va ensenyar com funcionava la web i què fa cada les funcions del voluntari, dels coordinadors. Tot està allà molt ben explicat i també explica com desgravar aquesta donació. O sigui, per exemple, si un dona 100 euros, Hisenda li retornarà 80 euros en la declaració de renda presentant aquest certificat. Que aquest certificat es pot obtenir després de fer un visum, després de fer aquests donació a la caixa i fins i tot si un dona molts aliments, també amb el tiquet dels aliments també es pot desgravar.
Doncs aquí a bancdelsalimentsgirona.org veig que hi ha un apartat que diu fiscalitat. Aquí s'explica tot com desgravar aquesta, la declaració de la renda o l'import de...
Ho esteu mirant ara.
Sí, ho tinc aquí davant, ja que tenia l'ordinador, dic, vaig a mirar. Està molt ben explicat.
Està molt bé.
Què suposa gestionar un esdeveniment com aquest, que és massiu a tot el territori?
Sí, és clar. Això, el Banc dels Aliments, doncs, està dividit per zones i cada zona es va coordinada, però també és autònoma. En aquest cas, el Banc d'Aliments de Girona ho fan molt bé. Són tots voluntaris els que ho porten, des de la presidenta a la resta. Per tant, ho fan amb moltes ganes i ho fan molt bé, la veritat.
L'últim dubte que tenia era que, clar, aquí a la nostra zona hi ha molts establiments que obren en diumenge. L'entenc que s'ha fet divendres i dissabte, perquè tot el país el diumenge és festa, però aquí, per exemple, a Palafrugell, el diumenge tindrem l'oportunitat també o només serà divendres i dissabte?
A on,
als llocs on els diumenges trobem obert supermercat?
Depèn dels llocs, dels llocs on que hagin dit. Jo ara no ho sé tot, però, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols és divendres i dissabte. A Palafrugell no ho sé, hauria de demanar-ho. Perquè, esclar, portar cada un no ho recordo.
Molt bé, doncs en tot cas, allò, quan anem a la botiga de proximitat o al supermercat, sí, doncs allà trobarem els voluntaris que ens informaran, evidentment, i la sort és això, que aquest any doncs hi ha hagut, s'han trobat voluntaris.
Sí, n'hi ha, potser n'hagin calgut més, perquè potser trobaran algun forat que no hi ha tants voluntaris. És possible, perquè costa trobar també per cada un dels horaris, no?, de les zones horàries. En general sí, però si algú està, té temps i troba que allà que hi ha un forat, que hi ha un voluntari que està sol i té molta feina, si l'ajuda, anirà
també,
molt bé.
També.
Oh, i tant. Doncs, si pot apuntar en el moment.
Doncs sí. Hem parlat amb la Carmina Nogareda, que és la responsable, la delegada de zona aquí al Baix Empordà, de la campanya del Gran Recapte d'Aliments. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Que hi hagi sort. Adéu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Quan són les 8:25 minuts, obrim l'informatiu, les notícies del dia al Baix Empordà, al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. La investigació periodística que detalla que Ortega Monasterio, conegut per la venera El meu avi, hauria estat vinculat amb una xarxa d'explotació infantil que operava als anys 90, suposat un sisme al món de la venera de casa nostra. El documental Murs de Silenci revela això, la vinculació del compositor, que era soci d'Antolín Fernández, cap d'aquesta xarxa i gestor del Club Escala 2000 a Ventalló. Segons testimonis i algunes víctimes, menors d'edat, una investigació periodística de molts anys de TV3, identifiquen totes aquestes víctimes, identifiquen Monasterio com un participant habitual i responsable en l'activitat d'aquest local, el Club Escala 2000 de Ventalló.
La xarxa explotava dones i menors captades amb ofertes de treball falses i utilitzava diversos prostíbuls, incloent-hi el Xoco, a Huesca, també vinculat al compositor. Malgrat les detencions d'alguns alts càrrecs, les condemnes van ser limitades i molts casos van quedar arxivats. El documental de 3CAT torna a posar el focus sobre aquesta drama més de 30 anys després, donant veu a les supervivents i qüestionant la manca de responsabilitats en el cas. Els fets continuen generant incomoditat en una comarca encara marcada per l'impacte social de l'escàndol. El Club Escala 2000, situat a Ventalló, era conegut als anys 90 com un dels establiments més luxosos de l'Alt Empordà, freqüentat per empresaris, polítics i altres figures públiques. El 15 de maig de 1992, una operació dels Mossos d'Esquadra va destapar una xarxa d'explotació sexual de menors del prostíbul, fet que va sacsejar la vida social de la comarca. Entre els detinguts hi havia figures destacades com l'alcalde de la Vilamalla, Ferran Prat, però només els responsables directes del local van acabar condemnats. La sentència del cas, resolta en només 6 mesos, va deixar molts interrogants oberts i encara avui dia genera incomoditat.
Clar, el món de la venera debat si cal deixar de cantar El meu avi després de la implicació del seu autor en aquesta xarxa de prostitució de menors a l'Alt Empordà als anys 90. Neus Mar, la cantant Neus Mar, ha estat la primera a anunciar que no la interpretarà. I la resta de grups asseguren que cal plantejar-s'ho, tot i que també hi ha qui defensa que cal separar l'obra de l'artista. Comencem per Neus Mar, que en una publicació a Instagram ha assegurat que, sent conseqüents amb els seus valors, no tornaran a interpretar les seves cançons als concerts que facin. I ha anunciat que acabaran les cantades amb La vella Lola i amb Mariner de terra endins, de Josep Bastons i Narcisa Oliver. De la seva banda, altres referents del món de l'havanera s'han expressat en les últimes hores. Per exemple, en Jordi Grau, a TV3, es plantejava aquest dubte, si cal separar l'obra de l'artista.
Evidentment és un mite i tot això l'esquitxa i de ben a prop. Llavors, això s'ha de pensar fredament i plantejar-se què s'ha de fer o què s'hauria de fer, no? Cal separar l'obra de la persona o no? Això és el gran debat.
En Carles Casanovas, ex del Portbó, explica, assegura que ell continuaria cantant El meu avi, tot i que cal reconèixer i cal desfer els homenatges i els homenatges que s'han fet a Ortega Monasterio.
És de molt mal dir. Jo crec que sí que s'hauria de separar, que hauríem de poder separar l'obra d'una persona amb la manera de pensar de la persona, amb la manera d'actuar de la persona. La manera de pensar és fàcil d'entendre. La manera d'actuar ja és més complicat d'entendre. Ja li hem de treure la creu de Sant Jordi? Segurament que sí. Li hem de treure el monument de Puigcerdà? Segurament que sí. Li hem de treure la placa de Palamós, el canó de Palamós? Segurament que sí. S'ha de deixar de cantar la manera al meu avi? Hòstia!
Ortega Monasterio va néixer a Cantàbria el 1918, va morir a Barcelona el 2004, compositor i militar reconegut especialment per les seves aportacions al gènere de l'habanera. Entre les seves composicions més destacades es troben El meu avi i El canó de Palamós. De ben jove es va traslladar a Girona, on va començar la seva formació musical i va participar en el cor de la catedral. Durant la seva carrera militar va ser destinat a diverses localitats com Jaca, Puigcerdà i Menorca. El 1964, ja establert a Palamós, es va convertir en un dels primers impulsors de la primera cantada de havaneres de Calella, l'any 1967. L'any següent va compondre El meu avi, que és una de les havaneres més emblemàtiques del repertori català, segurament la més coneguda, la més important havanera en català. I a més de la seva faceta musical, Ortega Monasterio va participar en la fundació de la Unió Militar Democràtica durant els anys 70, fet que li va comportar represàlies i l'expulsió de l'exèrcit. Posteriorment es va dedicar plenament a la música, va fundar algun grup d'havaneres i el 1999 la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva tasca de divulgació de l'havanera. Més notícies. El canvi climàtic ja està afectant la Costa Brava, segons el catedràtic Josep Masplà. El catedràtic d'Hidrogeologia i professor de la Universitat de Girona, Josep Masplà, ha explicat al programa Tarda Capital els principals desafiaments que afronta la comarca quan parlem d'aigua i canvi climàtic.
Segons Masplà, la situació hídrica al Baix Ter és complexa. L'expert alerta que aquesta disminució combinada amb una demanda creixent per l'ús agrícola i urbà de l'aigua, sobretot en temporada turística, pot derivar en greus dèficits hídrics en zones com Rupià i Foixa. Pel que fa a les zones costaneres, Masplà preveu un augment del nivell del mar aproximadament d'un metre abans del 2100 segons els diversos models científics. Això podria inundar infraestructures clau com aeroports, carreteres o zones urbanes, incloent-hi espais vulnerables com l'Estartit. Masplà destaca que la falta de protecció de la línia costanera podria transformar zones habitades en aiguamolls.
Evidentment, i la sorra aquella de la platja, de aquella mica de duna mal conservada que tenim entre el litoral i la part urbana de l'Estartit, l'aigua se'ns filtrarà per allà i tindrem uns aigamolls a la zona de l'Estartit. Evidentment que és una cosa que no volem. Sí. Per tant, sí que està bé, com feu en aquest programa, doncs, coi, preguntar-nos, escolta, què passarà i si hem de començar a protegir, a fer obres o adaptar-nos.
Davant aquest escenari, Masplà planteja dos camins: fer grans inversions en obres de protecció, com dics similars als dels Països Baixos, o redefinir els usos del territori per adaptar-se als canvis inevitables. Malgrat les pluges recents, el catedràtic insisteix que la sequera és un problema crònic. Des dels anys 90, les anomalies negatives de precipitació han estat constants, deixant dèficits acumulatius que no es poden compensar amb episodis puntuals de pluges. Això afecta especialment els aqüífers i les zones forestals, que continuen patint una manca de recursos. Per això recorda que les autoritats han de prendre mesures.
Sobre l'impacte del canvi climàtic, un dels sectors que estan sota la lupa és el dels càmpings. La Generalitat, el president Salvador Illa, ja va anunciar que vol controlar i vigilar que tots els càmpings tinguin un pla per fer front a inundacions. Ahir, el sector del càmping, la Federació Catalana de Càmpings, es va reunir amb el president de la Generalitat i van anunciar que es crearà un grup de treball per actuar de manera immediata, per abordar les possibles zones inundables d'aquests desallotjaments. El president de la Federació, Miquel Gotanegre, no ha explicat quan es formarà aquesta taula, però espera que es constitueixi d'una forma molt ràpida. La voluntat és que s'actuï des dels casos més complicats, a partir de l'estudi cas per cas. El president de l'entitat ha remarcat que l'objectiu és garantir la màxima seguretat, tant pels negocis com pels usuaris. Carla.
Gota Negra va remarcar que la primera feina d'aquest grup de treball ha de ser actualitzar la cartografia actual perquè l'última data de fa més de 10 anys. D'aquesta manera, segons ha criticat, figuren càmpings que han tancat i d'altres que han fet millores. El president de la Federació Catalana de Càmpings també ha reclamat que la mesura pactada estigui coordinada entre els diferents actors. En aquest sentit, Gota Negra demana la participació de Protecció Civil, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Conca Hidrogràfica de l'Ebre. El president de l'organització de càmpings ha defensat que quan es faci l'anàlisi cas per cas d'aquests espais, potser fent una petita actuació, el torrent o una mota pot deixar de ser inundable. Per això considera que l'avaluació es dugui a terme ara ha de diferenciar entre inundabilitat i inundabilitat greu, així com fer-la per fases i de més greu a menys greu. Ens he preguntat sobre la possibilitat del tancament d'alguns càmpings. Gota Negra insisteix en disposar els plànols i l'estudi fet, perquè per ara no es pot contestar, ha afegit. El president de la Federació Catalana de Càmpings ha incidit en el fet que amb la construcció d'un mur o fer un sistema de gestió de riscos pot deixar de ser zona perillosa i ha reclamat temps per conèixer la realitat dels càmpings catalans. D'altra banda, Gota Negra ha reconegut que la Dana ha accelerat tot plegat, especialment que hi ha hagut la implicació del president Illa. Tot i així, ha precisat que des de fa un mes i mig que estan en converses amb l'administració per abordar aquesta problemàtica. De fet, el responsable dels càmpings catalans ha indicat que ja tenen l'equip tècnic muntat. El president de la Federació Catalana de Càmpings ha valorat positivament la trobada que va tenir lloc ahir amb el govern, on també hi van participar, entre altres, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Precisament en aquesta reunió, Gota Negra va lliurar un informe sobre la situació del sector amb dades com ara la tipologia del client, el nombre de càmpings i el creixement en temporada baixa que està experimentant des de fa uns anys. També va apuntar que aquest allotjament concentra el 30% de les pernoctacions a Catalunya i que l'organització representa el 90% dels negocis del país.
Palamós impulsa una marató de donació de sang aquest dissabte. L'esdeveniment tindrà lloc al matí de 10 a 2 i a la tarda de 4 a 9. L'objectiu d'aquesta jornada solidària és assolir fins i tot superar la xifra de 300 donants.
Per aquest motiu s'ha fet una crida a la participació activa de tota la ciutadania i s'han programat diverses activitats i esdeveniments al llarg de la jornada. Per poder donar sang cal tenir més de 18 anys, pesar 50 quilos o més i no anar-hi en dejú. En el cas de les dones no poden estar embarassades. Cada donant pot salvar fins a 3 vides. Per facilitar l'organització, recomana reservar plaça a la pàgina web del Banc de Sang i Teixits, triant la franja horària de matí o tarda. La Marató vol ser una festa solidària i per això hi participaran entitats, empreses i particulars que han organitzat diverses activitats lúdiques com actuacions musicals, tallers de relaxació, partides d'escacs i activitats infantils, entre moltes altres. L'esdeveniment, sota el lema Fer-ho entre tots és molt nostre, està organitzat pel Banc de Sang i Teixits amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i també l'Associació de Donants de Sang de Girona.
El transport públic i l'assessorament estudiantil són algunes de les mancances de la formació professional al Baix Empordà. Parlat amb els 7 centres que formen part de la plataforma FP Empordà, els formadors també han recordat la importància de crear vincle amb les empreses per poder formar treballadors competents pels diversos sectors professionals.
La cap d'estudis de l'Institut Sant Feliu, Núria Malagón, explica que la relació amb les empreses és important per saber quines són les necessitats que té el mercat. Per això apunta que els currículums i les temporitzacions a vegades són inassumibles.
S'ha d'anar en consonància amb el que demanda el mercat. Per tant, són les empreses les que saben quin és el perfil, quines són les necessitats bàsiques, no el Departament d'Educació. Soc molt crítica, ja ho sé. Però, a veure, ens demanen de vegades uns currículums i unes temporitzacions dels mòduls professionals, que serien les equivalències o les assignatures, que són inassumibles.
Per això, i tal com explica el coordinador de FP de l'Institut de Torroella, Artur Cateura, cal trobar-se amb les empreses i també amb les administracions per millorar les condicions i el currículum dels alumnes.
I per altra banda, sí que bé, hem de preparar pel alumne per l'empresa, no ens oblidem que dels 16 als 18, que són els alumnes de grau mitjà, molts, els que volen doncs, és tenir aquesta continuïtat en els estudis, continuar-se formant, i segurament no passar a un altre cicle formatiu de grau superior, buscar un altre cicle formatiu de grau mitjà. Per tant, la formació que hem de fer és molt completa, preparar-los com a persones adultes i també com a treballadors.
El cap d'estudis de formació professional de l'Institut de la Bisbal, Marc Arimany, admet que hi ha una barrera entre les empreses i els alumnes de formació professional i que cal trencar-la, sobretot tenint en compte que s'ha perdut la figura de l'aprenent.
Però els formadors també alerten de les mancances en termes de mobilitat i transport públic que hi ha al Baix Empordà.
La cap d'estudis de l'Institut de Palamós, Sílvia Vila, reconeix que hi ha alumnes que han de marxar abans de classe o fins i tot arriben tard perquè les connexions que hi ha entre els diversos municipis de la comarca, sobretot els més petits, són deficients.
Tenim molts alumnes que han de marxar a l'última hora de la tarda, es perden pràcticament més de la meitat de la classe perquè han de marxar perquè no tenen cap bus més enllà de les 8:30 per marxar. Per tant, ells no poden optar a acabar la classe perquè no arribarien a casa seva. Al matí igual han d'arribar 15 minuts tard a primera hora perquè no hi ha bus que els pugui portar abans al centre. I jo crec que aquest és un hàndicap per a alguns alumnes que estan en poblacions que estan molt allunyades dels nostres centres i no poden venir a estudiar el que realment volen pel tema del transport, sobretot els menors d'edat.
Els formadors creuen que les poblacions de la comarca haurien d'estar connectades de manera regular i sense trajectes que s'allarguen més del compte. Marc Arimany afegeix que les connexions que hi ha amb els municipis de fora de la comarca amb transport públic també són deficients. Al Baix Empordà, segons dades del Departament d'Ensenyament publicades en l'estadística d'ensenyament de l'any 2022-2023, hi ha 1.562 alumnes que estan matriculats en els diversos cicles formatius d'aquests centres del Baix Empordà i 120 alumnes estan matriculats en els programes de formació inserció. Tots ells matriculats en centres públics d'ensenyament. Podeu enviar tot aquest reportatge a radiocapital.cat.
I encara en formació, l'Institut de la Sureda de Palafrugell obre al públic una exposició itinerant del Museu de les Matemàtiques de Catalunya. Tothom qui ho vulgui la podrà visitar avui a la tarda, entre les 4 i les 6. La directora del centre, Mireia Pacreu, explica a Ràdio Palafrugell que la mostra és la base del que hauria de ser l'exposició permanent a Girona d'aquest Museu de les Matemàtiques de Catalunya.
La mostra que podrem veure a l'Institut de Palafrugell serà un primer tastet del que haurà de ser la futura exposició a Girona.
És veure que aquesta seu permanent a Girona doncs faria un servei a l'educació matemàtica dels nostres alumnes i també a la seva difusió social. És a dir, no és només per als alumnes, sinó també per persones adultes, per persones que potser han tingut una mala relació amb les matemàtiques, no? Que vinguin aquí, vegin els mòduls, juguin, interactuïn i vegin que les matemàtiques és molt més que allò que formalment vèiem. Clar, a ser vegades quan hi havia una educació més tradicional i potser només ens havíem quedat doncs, amb els formalismes.
Pacreu explica que la mostra serà recomanada especialment a l'alumnat de 5è i 6è de primària i la secundària. La directora preveu que 310 alumnes de la Sureda i grups de les escoles Barceló i Mates i Torres i Jonama visitin la mostra aquests pròxims dies. El lema del Museu de Matemàtiques de Catalunya és prohibit no tocar. Planteja alguns reptes que cal solucionar-los a partir de la manipulació. Els docents també plantegen preguntes a l'alumnat a partir dels problemes.
Llavors són reptes inicials dels quals en molts d'ells es poden portar a classe d'una manera més formal, d'una manera més generalitzada, però que aquesta primera visió de tocar, de veure què s'està fent, de fer-ho d'una manera tangible, doncs també és important abans de fer les generalitzacions.
A part, també aquesta setmana el museu farà una conferència a l'alumnat de quart d'ESO.
La farem en l'edifici del Barceló i Mates, ja que nosaltres no tenim cap sala d'actes, tenim un edifici de mòduls, que hem tret les aules de plàstica i música durant dues setmanes per posar-hi l'exposició, però no tenim cap espai gran per fer aquesta xerrada. I llavors l'escola Barceló i Mates també han fet la formació de mestres per venir a l'exposició, perquè també es formen els mestres perquè puguin acompanyar millor doncs, els seus alumnes, i ells ens deixen el seu espai on sí que hi queben 90 persones veient una conferència.
Pacreu destaca la feina que fa el Museu de Matemàtiques de Catalunya i espera que la nova seu a Girona pugui ser una realitat aviat amb el suport del Departament d'Educació i Formació Professional, la Diputació i l'Ajuntament de Girona.
De seguida parlem de les estrenes de cinema i de sèries, però abans tenim esports. La 48a Palamós Christmas Race ja compta amb 400 regatistes inscrits de 14 països. La prova es farà del 18 al 22 de desembre a la Badia de Palamós.
Els participants competiran en 5 categories, destacant les olímpiques i el K7 i el K6 femení, així com les estratègiques i el K4, 420 i 29er en format masculí, femení i mix. Regatistes de 14 països, incloent-hi França, Alemanya, Turquia i els Estats Units, ja han confirmat la seva inscripció.
inscripció. Una de les novetats d'aquesta edició és el trasllat de l'activitat principal a la platja Gran de Palamós. Això permetrà als ciutadans i visitants poder participar de manera activa en les activitats que es faran de manera complementària. Anna Cuixart, directora de la competició, subratlla l'alt nivell de participació, especialment internacional. També ha destacat que alguns regatistes tornen a Palamós després d'haver competit en altres esdeveniments locals com el Trofeu Internacional de l'Optimist.
I Àlex Ortiz, que és un nen de només 5 anys de Begú, ha tancat la seva primera participació al Campionat de Catalunya de Trial amb una meritòria tercera posició a la classificació general de la categoria Kids. Aquesta competició, que plega entre 30 i 40 participants per prova, inclou 6 categories d'edat, des dels 4 fins als 14 anys.
El jove pilot ha estat el participant més jove del campionat i ha destacat per la seva regularitat. Al llarg de les 8 curses disputades aquesta temporada en diversos punts de Catalunya, Ortiz ha pujat al podi en gairebé totes, excepte en una. La seva tercera posició final es va confirmar aquest cap de setmana en l'última prova del campionat. La passió de l'Àlex pel trial té un fort component familiar. Va rebre la seva primera moto com a regal de Reis quan només tenia un any i mig i de seguida va començar a mostrar fort interès per aquest esport. Inspirat pel seu pare, que també va ser campió de Catalunya de trial, i pel seu avi, un apassionat de les dues rodes, Ortiz ha fet aquesta disciplina una activitat habitual que comparteix amb la seva família. Amb la temporada finalitzada, el jove pilot de Begú es prepara per fer un descans abans de reprendre els entrenaments al febrer de cara a la pròxima temporada.
Ara mateix, 9:45 del matí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs sí, Ignasi Arbat, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia, Dani.
Com anem?
Bé.
Doncs mira, clavats, 3:45, parlem de les estrenes de cinema i de sèries, de sales i de plataformes, i comencem amb una estrena bastant destacada, no?
Sí, jo crec que d'aquí a final d'any ens queden dues grans estrenes, sí? I aquesta és una d'elles.
Molt bé, com es diu?
Wicked.
Espera un segon, que tinc silenciada la pàgina de YouTube. Un moment, ara. Torna-ho a dir, va, que quedarà molt bé.
Doncs aquesta setmana s'estrena Wicked.
Bienvenidos nuevos alumnos a la Universidad de SIS. Aquí pueden esperar lo inesperado.
¡Ah! Eres verde.
Això pinta molt bé, no? És la versió cinematogràfica del musical.
Correcte, recordem que és un musical basat en l'obra del Màgic d'Oz i ens explica l'origen o l'amistat, en principi, que llavors doncs, acaba generant en una altra cosa entre la bruixa malvada i la bruixa bona, és a dir, la bruixa malvada de l'Oest, que és aquesta típica de color verd, tota de negre, amb l'escombra i el barret en punxa, i la bruixa bona, amb vestit més lluminós, etc. Una interpretada, la dolenta, que aquí no és dolenta, no? Deixem que s'hi va tornant, perquè és una pel·li d'origen, Cynthia Erivo, i la bruixa bona és Ariana Grande. Això és un musical, o sigui, és una pel·li que... És curiós perquè si veus aquest tràiler que estem escoltant no se sent pràcticament ni una cançó.
No, és veritat, és veritat.
És una mica com Joker, que t'amaguen un... que és un musical.
Sí, sí. Però... passa que Wicked tothom ho sap, que és un musical.
Sí, 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 però suposo que hi ha algun despistat que no, així...
Sí, rasquen algú, no?
Ah, exacte, a veure si rasquem algú que... algun despistat. I la pel·lícula s'estrena en moltes sales en versió original i en versió doblada. Clar, perquè en versió doblada què vol dir? Que tot... Perquè, a veure, és un 95% musical, la pel·li. Què vol dir? Que per fer la doblada han hagut de doblar totes les cançons. Clar, és a dir, estan totes... cantades en castellà. Jo no tinc ni idea de qui han agafat. Suposo que deuen haver agafat gent que sàpiga cantar. Això com a mínim. Però clar, te perds Ariana Grande, que suposo que és el que molta part del públic
calla,
vol
calla,
veure.
Calla, calla, ara canten.
No tiene ningún poder.
Ai, no, ja no.
Ja, veus? Ai.
Ai.
No sabem. Bueno, en tot cas, clar, en castellà veuràs Ariana Grande, però no l'escoltaràs, i en canvi, doncs, si l'aneu a veure en versió original, doncs la podreu veure i escoltar com canta ella mateixa totes aquestes cançons. A veure, és una pel·li d'aquestes de desplegament de colors, lluminositat. Sí que potser tira un pèl enrere la seva duració, estem parlant de 2:40, i que no és la versió teatral sencera, perquè l'han partida en dues parts. Aleshores, la segona part s'estrenarà al Nadal de l'any que ve.
Ah, val. O sigui, un any, d'espera entre una cosa i l'altra.
Sí, sí, que tingueu clar que anem a veure mitja pel·lícula, no una, i que anem a veure un musical.
Clar, és un musical aclamadíssim, no? Dins
sí, sí.
D'allò
sí.
Broadway del West End, conegudíssim.
Sí, sí, a més s'ha representat, crec que a Londres també s'ha representat, vull dir que és un... ha esdevingut un clàssic modern, i clar, tota la gent que no la pugui veure un musical, doncs ara és una oportunitat perfecta per gaudir de totes aquestes cançons en pantalla gran i visualment una cosa aclaparadora.
Això, és, com dèiem, és la història de la dolenta, no? Una mica allò que es deia que ningú se'n recorda o ningú coneix la història dels dolents, que potser, clar, a la història del Màgic 2 et diuen que, com passa tantes vegades, que és dolenta, però no et diuen per què, no et diuen... És a dir, és dolenta i ja està.
Però tampoc fa falta. És a dir, també tenim un punt de sobreexplicació sobre els dolents. Que són, a vegades són dolents perquè són dolents. I no li, saps allò? No anem aquí a una infància terrible i tal. Però bé, és igual, aquí el de menys, aquí el que importa és el musical. I això és una preqüela del Màgic 2, per tant, aquí la Dora fins que ara no ha arribat, però sí que hi ha el Màgic 2, que és el Jeff Goldblum, que l'interpreta, i com doncs, aquestes bruixes que són diferents, però que arriben allà amb una mena d'escola de bruixes que podria ser Harry Potter, no? Sí. Bueno, aquesta amistat que es va transformant doncs, en enemistat al llarg d'aquestes dues pel·lícules que veurem.
Mm-hmm. Molt bé, doncs va, continuem amb més estrenes.
Doncs anem per una altra, una pel·li de terror que de Sitges estrena aquesta setmana, que es diu Oddity.
I sona així, espera, que té un ara té un silenci, això, a l'inici del tràiler, tu.
Sí, perquè una pel·li...
Could you open the door?
What do you want?
You're in trouble.
Ai, de què va això?
A veure, això és una molt bona pel·lícula, ja us ho dic ara, és una pel·li irlandesa, molt petitona, però molt ben feta, amb molt mal rotllo i que fa por, val? O sigui, ho té tot aquesta pel·li. És amb baix pressupost, però la veritat és que li han tret un rendiment als recursos que tenen. A més, els irlandesos fan coses interessants darrerament dintre del gènere. I en aquest cas és la història de... dues germanes bessones, una d'elles s'ha mort assassinada en... després de que ataquessin a casa seva, i llavors l'altra té com una percepció de l'altre món, perquè té una botiga d'antiguitats, és cega, aleshores el marit d'ella s'ha tornat a casar amb una altra dona, i un dia arriba a casa seva, la germana, un regal en forma de maniquí de fusta, i no explico res més, perquè dona molt mal rotllo aquest maniquí de fusta que aterra al menjador de casa seva. Barreja elements de fantasmes i moltes altres coses, part de thriller també, vull dir, és una molt bona pel·li.
Val, bueno, fa por, eh? Fa por.
Sí, 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 sí. Sobretot cap al final, d'aquelles que molt ben ambientada.
Molt bé. Doncs bé, la mirarem. Jo no, però bueno, els amants del gènere que la mirin. Molt bé, doncs continuem.
Continuem una altra pel·li. Aquesta a mi m'ha agradat, la recomano, que es diu Cloud.
War, ¿quién es?
¿Se dedica a la reventa?
3.000 yenes por caja.
¡Esto no es justo!
Se ha parado a pensar si lo que hace es correcto.
Es mi forma de trabajar.
Cabrón escorridizo.
Lo voy a matar.
Ai, i això què és?
Mira, això és una mena de thriller de pseudo-gangsters, però no són ben gangsters, eh? És com que un tio que es fica en un embolic que... En fi, és una reivindicació, entre cometes, ho dic, però sí, de la compra de proximitat. És a dir, això de comprar tant per internet, caure en mans d'especuladors, etc etc. Tu t'imagines un tio d'aquests que fa revenda per internet, no? Que compra, jo què sé, 1.000 unitats de no sé què... I les ven a internet a un sobrepreu. I aquest tio es va enriquint. Fins un punt determinat que també això suposa un cert frau. I aleshores totes les persones involucrades en aquestes estafes que han caigut a través de la compra d'internet d'aquest paio, a través d'un foro s'uneixen i diuen ara sabem on vius, doncs ara veuràs. I es genera aquí, com i no explico res més, una persecució sobre aquest individu que va fent negocis per internet. Un individu bastant, bastant peculiar. És una pel·lícula que ha dirigit el Kiyoshi Kurosawa, que, per exemple, ell doncs, té pel·lícules sobretot antigues, no? Com Cairo, Cure, que eren pel·lis de terror que estaven molt bé, i ara ha fet aquesta pel·lícula que a mi m'ha agradat, no és tan bona com aquelles primeres que va fer, però és la pel·lícula que presenta Japó als Oscars aquest any. A veure si la nominen.
Val, molt bé. Doncs, Cloud. Va, repassem la resta...
Cloud, el núvol.
Repassem la resta d'estrenes sense tràiler. Què anem?
Doncs anem a plataformes en una sèrie i una pel·lícula. Anem per la sèrie que és Dune, la profecia.
I això, quina relació té amb les pel·lícules de Dune?
Això succeeix 10.000 anys abans de les pel·lícules que hem vist de Dune i està basat en algunes de les novel·les que ha escrit no Frank Herbert, sinó el fill de Frank Herbert amb un altre autor intentant rendibilitzar l'obra del seu pare, aquestes coses que a vegades es fan. I com que HBO Max, doncs, també està, bueno, Max està necessitada d'explotar franquícies, ho ha fet doncs, amb The Batman, amb el Pingüí, que en aquest cas ha sortit bé, i ara intenta fer el mateix amb Dune i ho farà amb altres, no? És a dir, Harry Potter també està preparant la seva sèrie, etc. A veure, això es va estrenar dilluns ja, o sigui, ja la teniu penjada a HBO Max, destaca per la presència d'Emily Watson, i jo m'he avorrit soberanament amb aquest primer capítol. No m'ha enganxat, no m'ha enganxat. És a dir, sí, crec que està... És que barreja moltes coses. Al final comença com Terminator, té un punt de partida que recorda molt, fins i tot visualment, a Terminator, que dius, però què m'estàs explicant? No m'encaixa amb Dune, tot i que el fill ja anava per aquí, amb aquestes novel·les amb el que es basa. El que passa és que la narrativa és molt confusa, hi ha molta pasta aquí, això s'ha de dir, però no llueix. És a dir, trobo que els calés amb ambientació i tal intenten fer com una mena de Joc de Trons, presentant les cases, però la presentació també és absolutament confusa. Hi ha molt poca acció, hi ha molt diàleg, introdueix les coses de manera molt pedresta, la manera d'on la veu, que és una cosa important. T'ho explica aquí en 5 minuts, que dius, és això? Vull dir que li treu certa importància a coses que estaven molt ben construïdes a la pel·lícula. És un primer capítol, no sé, potser la cosa millora, i però d'entrada, si això no hagués portat el segell de Dune, jo ja ho hagués deixat aquí,
Val, bueno, vaja, doncs també, jo és que no en tenia ni idea, que s'estrenava això, i és com una mica arrossegar, estirar la cosa, no?, una mica.
Sí, o sigui, agafen les Bene Gesserit, que són, doncs, aquesta... col·lectiu de dones, no?, que té com aquesta mena de poders, etc, i t'explica l'origen d'aquesta ordre i tal, no?, dintre de l'univers de Dune, amb les diferents cases, etc. Però no m'ha agradat la posada en pantalla, la veritat.
Vaja. Bueno, i què més teníem de plataformes?
Doncs plataformes tenim una pel·li interessant que arriba aquesta setmana, que no ha passat per sala, sinó que s'estrena directament en cinemes, que és Blitz, que és l'última pel·lícula de Steve McQueen, que és el director que té pel·lis molt interessants, com 12 anys d'esclavitud, Shame o Vídues. I en aquest cas ens explica una història que està protagonitzada per la Saoirse Ronan, que està ambientada a la Segona Guerra Mundial, a Londres concretament, i és la història d'una mare que, a conseqüència doncs, de l'evacuació, etc., s'ha separat del seu fill. Aleshores, això, ha fugit dels bombarders, etc. I, per tant, ella intentarà tornar a trobar el seu fill i, per altra banda, el fill intentarà també tornar amb la seva mare, no? És a dir, tindrem aquí les històries paral·leles separades. Bé, aquesta no l'he pogut veure encara, em sembla que es va passar en el festival de Seminci i que, en general, doncs, va agradar.
Molt bé. Això, Apple, has dit?
Apple TV la tenim a partir de demà.
Val.
Blitz.
Doncs repassem les pel·lícules que podem veure a les sales, als cinemes de proximitat aquest cap de setmana. A Torroella de Montgrí tenim El Jurado número 2.
Bé.
Recorda'ns una mica, en parlàvem la setmana passada, és la nova de Clint Eastwood, no?
Sí, oportunitat, diguéssim, única, perquè d'aquí un parell de setmanes crec que ja la podeu trobar a Max. Per tant, podeu aprofitar per veure aquesta història judicial de... un testimoni que té un dilema moral... un membre del jurat que té un dilema moral sobre què ha de fer.
Ah, i veig també a Begú també la fan, aquest cap de setmana, tant des de divendres fins a diumenge. I a Palafrugell deu haver activitat al cinema perquè no hi ha pel·lícula durant tot el cap de setmana, excepte demà divendres, que hi ha Respira Mamà, una pel·lícula de Meri Collazos. Deu haver altra activitat al teatre. Doncs res, Ignasi, gràcies. Aquestes són les estrenes destacades d'aquesta setmana. Gràcies, que vagi molt bé. I quina és l'altra pel·lícula que allò forta que ens espera abans d'acabar l'any?
Nosferatu. de Robert Eggers, que arriba a final... Res, el dia de Nadal, crec que s'estrena la pel·lícula.
I, per cert, com ha anat Gladiator? Està anant bé a la taquilla o no?
Ha anat molt bé a taquilla, sí? Tot i que ha generat una divisió d'opinions de... Tu encara no l'has vista, Dani?
No, encara no.
I ha generat una divisió d'opinions de gent com jo, que dius, a favor de la pel·lícula,
sí,
perquè
clar,
és un divertiment, tot i que és una bestiesa, és un divertiment, m'ho he passat molt bé, jo crec que la pretensió era justament aquesta, i d'altres que diuen, no, home, però no és com la primera estava molt bé, aquesta és una merda, m'han pres el pèl, etc. No?
Yeah.
O sigui, hi ha els dos sectors, podríem dir, pràcticament enfrontats amb aquesta pel·li.
Molt bé, doncs, rei, Ignasi, gràcies.
Va, una forta abraçada.
Fins la setmana que ve.
Adéu. Adéu.
Núvols al matí i més sol a la tarda, amb alguna ràfaga forta i intermitent de vent de Garbí al sud de la comarca i en zones elevades, sense gaires més conseqüències. Podrem observar núvols lenticulars, llimats pel vent al llarg del dia. Temperatures sense grans canvis podrien pujar una miqueta més respecte a dimecres. Mar alterada al sud del Cap de Begur i mar en fora, amb tràngol de Garbí. Divendres, descens de la temperatura i tramuntana forta.
Nosaltres tornem demà a les 8 del matí amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi bé, tingueu molt bon dia.